ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Hi ha safrejos que no han de sortir d'aquí. Com ara que el nou kèfir d'Activia, a més de tenir probiòtics, és un esmorzar. Mmm, deliciós.
El nou kèfir d'Activia patrocina Que no surti d'aquí.
Bé, passen pràcticament 7 minuts de les 12 del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Bon dia, Roger.
Marta Montaner, molt bon dia.
Molt bon dia.
A veure si pots obrir una carta que ens acaba d'arribar, un paquet.
Si em disculpes, Roger, m'arriba a mi.
Sí.
Llavors...
És un regalet per la Marta Montaner, admirador secret.
I si el vols obrir públicament, perquè jo, clar, m'he tirat de la moto...
Pel xou, potser... el que sigui, família. Ho ensenyo o no?
Home, ho has d'ensenyar.
Per la gent que estigui mirant el videopodcast. Atenció!
És un llibre.
És un llibre molt important per aquest programa. És un llibre del qual n'hem parlat un munt. Pràcticament l'hem fet famós nosaltres.
Així m'agrada, Marta, autoestima.
Què hi diu aquí el subtítol abans de revelar el títol,
sí,
si vols?
Sí, no, a poc a poc.
Darrere la porta, ella ho veu tot.
Déu meu. I no és Marta Montaner, que està pendent de cada moviment i que també ho veu
Déu
tot.
Meu.
I escolta'm, ho veu en Déu català. Meu. L'assistenta!
Bravo! El primer exemplar de l'assistenta en català, segurament.
El primer del món i el de Marta Montaner.
Hi ha una carta, també,
escrita,
de l'editorial, suposo.
Escrita a mà, la carta?
Escrita a mà, molt bona lletra, la llegeixo o no?
Sí, i tant. Sí? Bueno, si es pot llegir el contingut.
Sí, diria que sí. Hola, Marta. L'equip de Rosa dels Vents sap que l'estaves esperant. Per això, abans que arribi a ningú més, t'enviem el primer llibre de la saga de l'assistenta en català, en exclusiva pel programa Que no surti d'aquí. Esperem que gaudeixis molt de la lectura. Una forta abraçada.
La primera, literalment, del món a tenir-lo en català.
Que potser no ha sortit?
No, ha sortit, jo crec.
Jo diria que no,
que sortia?
No vam dir que sortia com el mes d'abril?
El mes d'abril?
Som uns afortunats,
nois. Un mes abans.
Uns afortunats.
I mira, Marta, si pots llegir la primera frase, perquè ens... O sigui, és una primera frase...
No.
Que ja ve tant de gust comprar-se el llibre i fotre's a llegir...
És espectacular. Però es pot fer, això?
Home,
llegir, no, la primera frase del llibre.
Sí.
En exclusiva, pel que no surti.
Sí, és tot.
Si surto d'aquesta casa...
Uf.
Serà... emmanillada.
Ella va dir, no surto d'aquí.
Si cal fer audiollibre d'aquest títol, jo m'ofereixo voluntari. Em faria molta il·lusió, la veritat.
Doncs,
i a més ho faries espectacularment
bé. A mi m'agrada molt fer aquestes coses, o sigui que si algú em vol contractar, aquí estic disponible. Bueno, llum verda del taxi.
Tens a Rosa dels Vents escoltant.
Que monos, eh? Estic, em fa molta, molta, molta il·lusió, de debò.
Bé, l'assistenta en català, i que serà un dels llibres més venuts a Sant Jordi, sense
fa
cap mena
tota
de
la
dubte,
pinta.
Perquè ja està sent un fenomen des de que la Goico el va començar a llegir i ho va penjar.
No,
tot.
És que nosaltres contigo vam veure que la Goico...
Pues crec que abans ja era molt famós, eh? Però
a
sí.
A mi m'agrada pensar tenir aquest punt de delusion, el que diuen en anglès, no? De distorsió total de la realitat, de pensar-nos que gràcies a nosaltres aquest llibre és famós.
No, jo dic gràcies a la Goico, eh?
Ja.
Llavors nosaltres anem a
no,
remolta.
I la Goico. Jo dic que a mi m'agrada reivindicar que no, que és cosa nostra. A mi m'agrada tenir aquest punt de distorsió.
Veure, avui dia de molta literatura, també, eh? Perquè al vespre tenim plans.
Molta. Deu estar oberta al públic, això que feu al vespre.
Ja ho vaig explicar. Que ahir que avui a les 7 de la tarda presento el llibre del Jair Domínguez, que es diu Els xiprers. Te l'estàs llegint tu, Roger, també, perquè també l'has de presentar.
He començat, et presento Vic d'aquí uns dies, sí.
Doncs jo el presento avui a les 7 de la tarda a Ona Llibres, i jo crec que serà genial perquè ell és un geni.
Doncs serem allà, eh? Venim de públic, que ho sàpigues. Vull dir, si ens veus per allà, que no et sorprengui.
No, ja ho sé, que tu i jo, com que som de comarques... És aquells dies que tot és com un trencaclosques, que perquè tot quadri i no tenir 7 hores penjat per aquí, per plaça Catalunya, que no hi ha res més trist.
Temps per aquesta ciutat, que no sé on acabaré.
No,
bueno, si necessiteu alguna cosa, m'acompanyeu a buscar la Nina a la llar i ja fem temps.
Bon plan, també. Passen 10 minuts de les 12, hi ha una última hora, sisplau, que hauríem de comentar perquè venint cap aquí, hem passat per davant del quiosc i hem vist que la revista 10 Minutos acaba de publicar tots els detalls i sobretot la identitat de la nova parella de Risto Mejide.
Efectivament, la setmana passada les mamarazzis explicaven en exclusiva que Risto Mejide tindria una nova parella després d'haver-ho deixat amb Grecia Casta. Després d'haver-ho deixat fa aproximadament 3 dies i mig. No 3 dies, però un mes.
Un mes. Més o menys per Sant Valentí, si te'n recordes.
Exactament, tens tota la raó. Doncs fa un mes que ho va deixar amb Grecia Casta i ja se'l començava a relacionar amb una nova noia que es deia que tenia més de 30 anys o que això aparentava, que potser es deia Laia, però que les mamarazzis explicaven que no ho havien pogut acabar de confirmar.
Cert.
i que se'ls havia vist per Barcelona passejant, per Passeig de Gràcia.
Mm-hmm.
Doncs bé, 10 minutos, solo 2,50, a Canàries 2,65.
Una mica més pel tema
d'euro.
El tema peninsular.
Allà perden sempre, més car, una hora menys, tot arriba tard. Bueno, pobres. Allà no és última hora, és penúltima hora.
Hi ha coses que són més barates dins de l'illa per això, eh?
Veus?
I crec que hi ha una mica menys diva, eh? També et diria.
La meva germana hi va estar vivint una temporada.
Està bé.
La Marta va odiar les Illes Canàries.
No,
és
veritat.
Perquè va anar
no
un dia que no feia bon temps.
No, però no et va...
No va estar bé.
Veure, depèn,
no,
és que depèn
no, de... No és obligatori que t'agradin, eh?
Ah, són molt maques, les
Segueix
Illes.
Segueix amb en Risto, sisplau.
Jo no he anat mai a les Illes. Els meus pares hi van anar de viatge,
Lanzarote,
de casats.
Lanzarote és preciós, eh?
Molt maco.
L'única...
Els meus pares hi van anar de viatge, de casats, i van tornar el tercer dia. Van dir, s'acaba la lluna de mel.
Van avançar la tornada.
Perquè feia un vent de bojos, ma mare estava farta de tot i va dir, jo per què he d'estar aquí quan jo el que vull és estar a casa meva, yeah, al meu poble, amb el meu marit recent casada.
Jo l'entenc.
En fin.
Sí, què diu?
Risto Mejide, en exclusiva a la revista de 10 minutos d'avui 2 d'abril del 2025, número 3841, déu-n'hi-do. Risto Mejide ens presenta la seva nova nòvia, Laia Grassi.
I si obrim nom i cognom.
No, no, i tant, i professió. Si obrim la revista podem veure unes imatges d'en Risto i la Laia molt en primer pla i ens explica la revista bastants detalls sobre aquesta nova nòvia anònima. Ja es veu que són nòvios només per les imatges perquè van molt agafadets. Bé, jo no vaig mai així agafada amb la Marta pel carrer. Jo entenc que aquí n'està passant alguna. Segons la revista, porten poc temps junts, però té pinta de ser molt sèrio. Estic d'acord. Laia Grassi és una guapa catalana de 37 anys.
Mm-hmm.
Per tant, aquí el Risto ha perdut el cap i està amb una noia només 12 anys més jove que ella. Que ell. I atenció, perquè la Laia Grassi és experta en intel·ligència artificial.
Home, molt bé.
I no és broma que té una empresa de molt èxit. A més, viu a Andorra, que és un altre detall que ens regala la revista, on té la seva pròpia empresa. I diuen que potser s'haurien conegut perquè, com que el Risto és publicista i ella es mou també en temes de publicitat, seria una opció.
Una reunió de negocis.
La podeu trobar a l'Instagram amb l'usuari Lails, L-A-I-Y-L-S. Té 66.000 seguidors i de seguida podreu notar que això que diu de...
Quants seguidors dius?
86.000. I de seguida podreu veure que efectivament és experta en intel·ligència artificial perquè no sembla ella a cap de les fotos que penja. Totes
està
són...
Està en un punt retocada, sí.
No, són intel·ligència artificial, és que té molt de mèrit. Són
però
intel·ligència
no,
artificial.
A veure, un moment, però és ella.
Sí.
Jo
sí.
La reconec amb la noia que també surt aquí a les fotos de 10 minutos, l'única... Sí, són fotos un punt retocades,
però,
no?
Però per mi parla molt bé de la... És a dir, jo confio en ella com a experta en intel·ligència artificial. Perquè ja ho veu que fa servir el seu dia a dia.
Amb una fe cega.
Segons la revista, al Risto no li va importar que hi hagués les càmeres, o això semblava. Els van veure plegats. Aquestes fotos són de quan van anar al Teatre Real per disfrutar d'una tarda d'òpera. I ens avisen que la parella no va parlar amb la premsa, però és veritat que les fotos... És
van
a dir,
abraçats.
Ells ja sabien que això sortiria.
I
perquè
això és
són
Madrid.
Fotos molt de prop, i això és Madrid.
Uh-huh.
I, bueno, ell l'abraça per l'espatlla, que és una manera, no?, de... d'una certa intimitat,
sí.
Caminar abraçat de l'espatlla.
Ells diuen, ¿cómo le mira? ¿Cómo el mira?
Això la gent de 10 minuts.
Ells afegeixen aquest comentari.
No, però
diu,
està molt bé.
La Laia es va mostrar molt il·lusionada de poder gaudir de l'òpera juntament amb el seu nòvio, que no la va deixar anar.
És que en Risto tira molt de plans culturals a les primeres cites, perquè si us recordeu, a la Grècia la va portar al concert de Joan Dausà, ara se'n va veure una obra de teatre, vull dir...
I que és molt d'agafar, tinc la sensació, perquè tot el concert agafats a la mà i aquí, sortint del teatre, ell també l'abraça a ella.
Jo vull fer una pregunta, que no acaba de ser del tot innocent, però que realment em genera molta inquietud, que és com té temps en Risto de construir una relació ja tan feta si pràcticament no ha estat solter.
No, però...
I a part, perdona'm...
És impossible que hagi estat solter.
Té un programa de telediari, té dos fills.
Sí.
O sigui, en un mes has hagut de desenganxar-te de la teva ex-relació.
Bueno, i l'has hagut d'avisar també de Grècia, ho deixem, no?
I després has hagut de conèixer... És a dir, aquesta abraçada no es fa el primer dia.
No.
L'has hagut de conèixer, t'has hagut de xatejar.
Però tu saps que hi ha històries que corren en paral·lel en els temps que vivim.
O que estaven a la rere càmera, vull dir que potser sí, la tenia guardada al congelador i aquesta relació ja havia començat abans.
Exacte. Importantíssim, això.
Sempre has de tenir alguna cosa
que
al
si
congelador.
Que si mai et tiren per la terrassa hi hagi gent per agafar-te.
Sí, que si marxa la
llum. Home, espero que siguin els meus amics i la meva família. No?
Estem parlant d'una altra cosa, Marta.
Hi ha un altre tipus d'abraçada.
El Roger no me'l vull
fallar, m'entens?
Per cert, mentrestant diuen casta, la Grècia, l'ex-nòvia que oblidarem d'aquí dos mesos, que està esperançada, perquè mentrestant tenim la Grècia Casta, que diu encara no deu saber que el seu ex té parella, perquè fa molts pocs dies es mostrava una mica enigmàtica quan li preguntaven sobre si podia haver-hi una reconciliació amb el Risto i deia... Mai se sap.
Bueno, és que té tota la raó del món.
Sí, bueno, però mentrestant l'altre se'n va al Teatro Real amb la,
home, no
amb
sé,
la nova... No ho sé. Si gires la pàgina... Ja farem altres coses avui a banda de comentar aquesta revista, però deixeu-m'ho perquè és important. Si gires la pàgina tenim en primeríssim pla Òscar Casas, l'actor, i Anna Mena, la cantant, Argentina, Buenos Aires, és a dir, a l'altra punta del món, perquè ell l'ha acompanyada a ella en un concert que tenia molt especial en un festival argentí. Per tant, relació consolidadíssima i, aparentment, tota l'estona junts.
Molt, estan en el moment
perquè
de màxima
ella l'acompanya a Màlaga en els premis d'ell, ell l'acompanya tal, tot el dia junts.
Clar, has de tenir molta disponibilitat, també, molt, eh?
També.
No, amb un curro de 8 hores, per això s'ajunten amb gent com ells.
Sí.
Perquè si tens un nòvio de dentista, com te l'emportes a l'Argentina?
No, home, no pots.
No, s'ha de demanar festa, potser ja ho tenia agafat pel juliol...
Molt bé, passen dos minuts d'un quart d'una... Tanquem la revista i atenció perquè hem d'obrir una carpeta que se'ns estava acumulant ja a la pols perquè feia dies que arrossegàvem aquest tema. Hem de parlar d'actors catalans que en el seu dia van ser molt famosos, es van convertir en estrelles de la tele quan eren molt joves, i ara alguns d'ells estan explicant com va ser això de viure aquesta fama sobtada i prematura.
Sí, de fet, no és la primera vegada que sentim testimonis d'actors catalans que van viure el boom d'adolescents o infants en sèries de la casa i que després n'han patit les conseqüències, no? Avui, però, parlem perquè qui ha compartit el seu testimoni és en Marcos Franz, l'actor català que es va fer conegudíssim gràcies a la sèrie de TV3 Merlí, ja fa 10 anys, i ho explicava així fa un parell de dies al Tot es mou.
Per què vas voler compartir-ho? Per què vas voler explicar-ho a xarxes socials?
Vaig fer-ho perquè ja havia passat tot aquest calvari, i ara que em trobo millor vaig sentir que potser podia fer-ho. També em sentia a gust fent-ho.
Molt bé.
Simplement volia fer-ho per tots aquells que potser se sentissin malament.
La música de fons era del
Tot es mou. Vale. Això és el sonidista de Tot es mou que va punxant sense freno. El cas, tota aquesta història, tot aquest testimoni del Marcos Franz comença amb el que ens va explicar fa 5 mesos ja. O sigui, tot això s'ha allargat molt en el temps. Ell fa 5 mesos va anar a Ràdio Matadepera en un programa que es diu Qui li diu i va explicar el següent.
Jo no estic content amb la meva interpretació a Merlí.
No,
què va, 30% del que podia fer. Perquè estava depressiu, no podia actuar. No podia. Tenia un bloqueig mental tan heavy. Jo em sentia amb una impotència de dir... No sóc jo, aquest. Jo no podia connectar amb la Laia Manzanares així, no podia connectar amb el Grosser així. Estava depressiu. Tenia una depressió de puto cavall. I no puc veure les escenes de Merlí, jo. No he vist Merlí des de que es va estrenar. No puc veure'm.
Aquestes declaracions d'en Marcos explicant tot el que havia patit es van viralitzar moltíssim i molts mitjans se'n van fer ressò. I a causa d'això, ell va voler compartir més detalls sobre el seu cas i ho va fer fa un parell de setmanes a través del seu Instagram per deixar clar, per començar, que ell ja va començar la sèrie amb depressió, que això fa un parell de dies el Tot es mou explicava que, evidentment, després tenir una fama tan sobtada li va jugar molt en contra i no va col·laborar en la recuperació. I també ens parlava de les medicacions que va estar prenent per poder-se recuperar. Això al seu Instagram.
Sí, sufrí un proceso de depresión muy fuerte que se me solapó junto a la serie. No fue que la serie me causara la depresión, ni mucho menos. Ya venía de antes. He de reconoceros que probé muchas terapias, muchas alternativas, y al final tuve un buen terapeuta que me dijo, oye, tal vez podrías pasar por psiquiatría. Yo al principio estaba muy reacio. No me gustaba el tema de tomar pastillas, de que algo alterara la química de mi cerebro, que algo que incluso me hiciera perder la personalidad o mi esencia, le daba muchas vueltas y pensaba, ¡buah! Esto no me mola nada. Pero he de reconoceros que eso me salvó bastante la puta vida.
Per tant, li van haver la medicació.
Molt. Ell explica això i moltes altres coses en aquest vídeo d'Instagram, que també ha circulat molt. I res, és això. Ell explica que en el seu cas la medicina va ser necessària, que és el que li va salvar, el que li va salvar la vida. Hi ha altres companys seus de Merlí que durant aquests anys també han expressat en diverses ocasions el seu malestar. En molts casos sí que durant la gravació de la sèrie o fins i tot per culpa, entre cometes, no, a posteriori de l'emissió, no, de tota aquesta fama sobtada que van viure, i molts també han parlat dels problemes de salut mental, com ara depressió i ansietat, que van patir. En parlaven, per exemple, en David Solans o la Candela Anton, tots dos actors de Merlí, fa un any en un podcast que tenen que es diu El sueño americano.
El éxito de Merlí no era nuestro éxito, era el éxito de una serie hecha con TV3, pero nosotros en la etiqueta de Merlí no teníamos ese éxito. Entonces creo que con la gente joven ahora se está calmando un poco. Se ha jugado mucho esta cosa de sí, sí, que lo vas a petar tal, no lo petas, pues bueno, tú lo has petado. Pues tú te conviertes en tal persona de OT o tal persona de esta serie o tal persona de Elite. Pero es la gente que se queda por el camino. Ninguna marca va a venir a ayudarte cuando, aunque tú las hayas ayudado muchísimo. Ni los creadores de Merlí te van a venir a echar un cable cuando te pidieron favores personales más de una vez.
És que van ser autèntiques estrelles, en aquell moment. Van
Però és molt dur, això que expliquen.
Sí.
És la sensació de quedar-te totalment desemparat.
I que per un moment sembla que tothom està al teu servei i que tot és possible, i de sobte te n'adones que això no és així. I l'impacte que això et genera a tu i a la teva salut mental és inevitable, no?
Bueno, sobretot quan el cervell encara s'està construint, eh?
Totalment.
Clar, i ell té, bueno, pel que entenc, arriba un moment que ets conscient que has deixat d'interessar ja, no? Que tothom t'anava al darrere, ets una estrella, perquè li feia servei, i a partir del moment que s'acaba la sèrie ja comença a desaparèixer tothom.
Tot l'episodi tot aquest episodi és molt interessant i ell ho explica molt bé, no? Com la indústria va deixant joguines trencades a qui s'ha promès un gran èxit i després això no passa i aquesta gent que ha fet aquestes promeses tampoc no pateix cap conseqüència, mentre que ell sí. Aquestes expectatives que també posem entre tots, moltes vegades, en aquests actors que comencen, en aquests nens que comencen, són molt complicades de gestionar un cop veus que t'han deixat de trucar. De vegades, però, no és el que passa després de l'èxit, sinó l'èxit mateix i la pressió que també comporta el que et fa saturar del tot, no? La Candela comentava això sobre la fama que va tenir en el moment de Merlí, explicant que va tenir una depressió també després de la sèrie.
Para mí fue muy difícil. Y yo me costaba mucho relacionarme con las personas. De forma profunda. Yo soy una tía muy rara, bueno, no hace falta que te lo diga, ¿no? Y bueno, no supe muy bien cómo hacerlo. Creo que también todo lo que se jugó con nosotros fue absolutamente la contra de estas cosas que ya me costaban. Y después de Merlí pasé una depresión muy heavy.
Hòstia, tots tocats, els que... Bueno, vas fent el repàs dels que hi havia. En portem tres.
Això suma't a, després, caminar pel carrer i que hi hagi algú que digui, ostres, tu ets la Candela... No,
la Candela no.
És la Berta de Merlí.
Pel personatge.
Clar. És que és tot molt complicat. És tot molt complicat. Un altre fenomen adolescent que va passar aquí a casa nostra va ser Polseres Vermelles. Ja fa més de 13 anys d'això. I en parlava fa uns dies en Nil Cardoner, un dels protagonistes de la sèrie, a VilaWeb.
L'època de Polseres, per exemple, vaig viure una experiència que, evidentment, m'ha deixat unes seqüeles que encara ara estic treballant, però que alhora tampoc renunciaria, perquè m'han fet a mi com a persona i va ser molt divertit. O sigui, de cop i volta viure una espècie de fama tenia el seu punt divertit. Llavors, per contra, tenia les seves coses dolentes, no? I que, ja dic, encara ara estic gestionant. Però, en canvi, em vaig treure aquest ofici que curiosament, m'està agradant molt i vull seguir estant. I també és veritat que abans, doncs, el control que hi ha ara amb els actors nens que comencen no era el mateix.
Que no tots n'han tret un ofici, d'aquí.
No,
llavors, que van aparèixer allà i ja està, dediquen altres coses.
I és el que explica també el Nil molt bé, que això fa 13 anys també era diferent de com es gestiona ara, que potser ara tots aquests nens que comencen sí que estan més acompanyats o no es juga, entén-me, d'aquesta manera que sí que es va fer abans amb ells, no? O no se'ls hi prometen tantes coses, no se'ls infla tant el cap, perquè és que si no tot ja és supercomplicat. I jo tinc la sensació que tots aquests actors ho han hagut de gestionar molt sols. Saps? Tot el pes de la fama, tot el pes de la caiguda posterior, tot el que implica sortir en una sèrie d'èxit quan ets un nen
petit. I que crec que en aquest país tampoc teníem tradició, no? Perquè abans de Polseres Vermelles, una sèrie adolescent protagonitzada per nois i noies, a mi no me'n ve cap al cap.
Que ara no et sé dir. Igual sortien a serials, tipus El cor de la ciutat,
sí, però
no era només d'adolescents.
No era 7 o 8.
Bé, per mi és molt interessant tot això que expliquen i crec que és molt important que ho puguin explicar obertament, la veritat, i posar això al centre del debat. Ahora que ya no estás, me quiero yo y me quiere alguien más. Voy a dejarte atrás, voy a besarme con alguien más. Lo siento.
Ara que sona l'Aitana, estic pensant que en algun moment la gent que no és de Santander podrà comprar les entrades.
Ha dit una cosa avui, l'Aitana. Espera, deixa'm llegir-t'ho perquè he pensat, mira, ho diràs al programa i no he fet captura de pantalla. Ha publicat un stories fa molt poca estona.
Aviam.
Que deia... Espera't, va posar molts TikToks ahir. Diu, fa una hora, sorpresa, ja ha començat la venda privada de l'Estadi Olímpic de Barcelona pels fans de la meva comunitat.
Ah, ho som o no, de la comunitat?
És que si compra de Tiffany, sí.
Espera't, aviam, deixa'm mirar...
Si voleu aconseguir el codi, registreu-vos per aquí.
On?
Espera, no, fa un enllaç que diu venda privada fans.
I
et porta a...
Tot, és una gincama, eh?
És un escape room, aitana.lnk.to.
Amb la targeta porta... Bon
moment,
preu,
Roger, que jo
comprar?
Que...
I amb la de la ràdio...
Amb la del bon preu,
la
què t'entra?
A veure si... No ho sé. És que, Clara, m'hauria de posar, hauria de començar a registrar-me.
Per tant, la venda general no està oberta encara.
No, és a ser de la comunitat.
I la gent que estima l'Aitana, on va? A dins de la comunitat, també?
Jo sí que crec que la comunitat deu ser... No en tinc ni idea, però fa pinta que t'hi pots apuntar més fàcilment que no pas tenir la targeta
Aitana,
que t'has de canviar tots els diners de compte.
Diria que sí que aquí hi ha més gent inclosa, o més gent cridada.
Val. No, interessa el tema especialment.
Però vaja, que quan ens toqui a nosaltres no hi haurà llocs, ja.
Bueno, darrere de tot.
Si no anem fora de l'estat, que de vegades també se sent...
Se sent, o el cotxe.
I fa ambient.
I a vegades se sent millor, eh?
Sí. Escolta, Marta, hem rebut un missatge al WhatsApp del programa sobre el tema de l'Aitana, no?
Sí, un missatge al 677 27 10 58, aquí sempre servei públic, un dia més, i el missatge ens deia... Bones, una pregunta. Podria ser que l'Aitana estigués rodant la segona temporada ja de Metamorfosis? Estimada amiga, des del que no surti d'aquí, ens inclinem clarament pel sí. Tots tres.
I tant.
Fa tota la pinta que l'Aitana ja porta setmanes de rodatge de Metamorfosis 2, la seva docusèrie de Netflix, i tenim diverses pistes que ho demostren.
La Marta s'ha posat la gabardina sexy.
D'inspectora Gadget, no sé. Primera pista. A veure, en primer lloc, fa aproximadament un mes, quan l'Aitana va visitar en Broncano a la Revuelta per promocionar el documental, suposo que ho recordeu, el compte d'X Panther Shade va explicar que l'Aitana havia assistit al plató amb l'equip de gravació de Netflix, que l'havia acompanyat ja a la primera temporada, i que s'estava gravant alguna cosa, que ho deien fins i tot col·laboradors del programa. I també va dir que dies després, quan la van veure la Setmana de la Moda de Milà, l'Aitana també portava una càmera al darrere. Llavors, el nas em diu que això indica que s'està rodant la segona temporada.
Tot fa pinta.
I escolteu-me, crec que també s'ha estat rodant aquests dies al Japó. Per què? Doncs perquè en aquest viatge de l'Aitana al País Nipó, que per cert ja ha tornat a Madrid, eh?
Sí.
Ha anat tot bé, ja és a casa.
Ja suposem que sí. En aquest viatge, l'Aitana l'han acompanyat diverses persones que cal tenir a la nostra òrbita. Entre elles, la Chloe Wallace, amiga de la cantant i també la directora de Metamorfosis per tu.
I la germana, ho torno a repetir per si de cas, de la Nicole Wallace, que últimament està ocupant molta portada, eh?
Però sempre dius...
M'interessa molt ella.
És molt viral ella, no? La de culpa mia, culpa tuya.
Jo és que vull fer un tema parlant-vos d'ella, però
sí.
Em teniu censurada.
No és veritat, el que passa és que passen moltes coses.
No tinc llibertat creativa aquí.
Bueno, si has d'aprofitar ara per fer el teu numeret...
Digues, Marta, no cal ridiculitzar-te així, però que fes-ho quan vulguis.
Ja ho faré, ja ho faré.
Llavors, la Chloe Wallace no només l'ha acompanyat a l'Aitana en aquest viatge al Japó, sinó que, gràcies als reculls de fotos que ha penjat la cantant al seu Instagram, sabem que també ha portat una càmera de vídeo.
Senyal que anava amb maleta pesada, eh?
Saps aquestes càmeres? Una mica com tu, de blogger, de youtuber, que no és una càmera allò grossa. Jo m'imagino que quan es roda algun Netflix és molt grossa, no sé.
Molt megapíxel, eh?
És que no hi tinc gens de càmeres. En Suri, que és el nostre company de realització, sap molt més.
La factures o la puges a l'avió, la càmera?
Aquesta la pots...
Jo crec que la puges a l'avió per si de cas, perquè és la típica cosa que penses, si es perd la maleta, perdre les calces, vale, però la càmera fot més.
Clar, llavors tenim la Chloe Wallace amb una càmera al Japó amb l'Aitana i companyia. Podria ser que això acabi sent només un vídeo d'ús privat, allò de dir, vinga, ens reunim avui, demanem uns sushis i recordem el nostre viatge al Japó. Podria ser. Però tot fa pensar que aquest viatge al Japó sortirà a la segona temporada de Metamorfosis. Que, per cert, aquestes altres persones que han viatjat amb elles són, per exemple, la Valle, que és un personatge que surt moltíssim a Metamorfosis 1, que és una de les seves assistents personals i també molt amiga.
Assistent personal què significa? Que truca per demanar hora als restaurants? Una mica secretària, entenem-nos.
Aquesta línia sempre és tan confusa, no et sabria dir.
És com una persona de producció, no?, que t'ajuda...
Li fa la vida més senzilla, potser.
Reserves a restaurants...
A la pràctica fas de secretària. Sí. No ho sé, li hauríem de preguntar.
Els bitllets, els
hotels... El documental tampoc no s'acaba de veure. Fa més d'amiga que no pas d'assistent, almenys pel que et deixen veure. Llavors, també les han acompanyat. La Cèlia Tutor, que aquesta noia no la tenim gaire controlada i potser hauríem d'investigar-la una mica més. Per el que he vist a xarxes, no hi ha gaires pistes. I atenció, també hi era, al Japó, en Miki Toran. Un nom que ja fa temps que ens ressona aquí al programa i, de fet, fa força aparicions al documental. I, de fet, et diré que és la primera persona que reacciona a aquesta famosa cançó de l'Aitana que encara no ha sortit, que es diu 6 de febrero.
¿Qué? ¿Qué piensas?
Fuerte.
Es muy guay.
Fuerte, muy fuerte. Muy guay.
Muy guay.
No quería hablar para no tirar la cama, pero muy guay.
Es muy, ¿no?
Porque todavía te quiero, no te quiero, maldita me olvidaste, al primero.
És una persona que li dona suport tota l'estona i que diu, això serà un hit, Aitana, ets la millor, segueix endavant, guapíssima.
I aquesta cançó, així tal i com la sentíem ara, cantada des del cotxe amb l'Aitana, que és el que tenim fins ara, ja és viralíssima al TikTok.
És veritat, encara no ha sortit, eh? Molta gent li demana, però abans ha sortit aquesta col·labo amb el Mike Towers. Bueno, tenen una altra estratègia.
Cap, Sentimiento natural no me l'ha tret del cap.
Doncs en Miki, segons va anunciar en exclusiva a la Otra Crònica, és des de fa pràcticament un mes el nou mànager de l'Aitana després d'aquell acomiadament traumàtic de la Núria Andreu. I per les fotos que la mateixa Aitana ha publicat del Japó, us diré que se'ls veu superunits. Es veu molta sintonia, molta abraçada també sota el paraigua, que els hi ha plogut una mica també al Japó. I,
amb aquests paraigües que sembla que al Japó només puguis anar amb paraigües transparents, que van així tota l'estona a Lost in Translation, la Rosalía anava així a Tuya també, i gravat al Japó.
Però no es porten a tot arreu, aquests paraigües.
Però al Japó molt, no?
Sí. Hosti, no m'havia fixat, no? Ja no ho sé. Jo crec que en Miki ha assumit una mica aquest paper de germà gran amb l'Aitana, no? O sigui, a banda de fer-li de mànager, crec que l'Aitana és filla única, o sigui que li fa aquesta figura més protectora, no ho sé. Esperem que aquesta dupla rutlli bé i els porti molts èxits. De moment, ja us diré que el viatge sembla que ha anat de meravella.
Pero te digo que no fue que lo hicieras, fue como lo hiciste.
I encara hi ha més coses.
Aviam, més whatsapps relacionats amb l'Aitana, no?
És que és una carpeta aquesta que sempre genera tant neguit, tantes reaccions, també de la nostra audiència, eh?
Sempre hi ha coses a comentar.
Sempre, sempre, sempre. Perquè dilluns passat explicàvem aquí al programa que l'Aitana havia coincidit al Japó, així com una mica per art de màgia, amb en Plex, que és aquest youtuber de 23 anys amb milions i milions de seguidors que està fent la volta al món en 80 dies.
Dia 21 de la volta al mundo. ¿Qué vas? ¿Qué vas?
En 80 días.
Ah, en 80 días.
Bien, bien.
I aquí al programa comentàvem que aparentment hi havia una química força notable, aquestes mirades, no?, que coincidien, etc. I que no sabíem com havia sorgit aquesta aparent amistat o aquesta aparent connexió. Doncs bé, ens va escriure un oient molt atent al nostre WhatsApp dient-nos: aquesta tropa que ha estat amb l'Aitana al Japó, en referència al Plex i als amics que l'acompanyen, ja van estar amb ella el dia de la presentació del documental.
Tota la raó, vaig fallar aquí. I, de fet, he de dir que jo, que ja sabeu que el meu Twitter no sé què li passa, però el tinc com espatllat, i tot són coses de l'Aitana, tot. No tinc ni un tuit que no sigui de fans boges de l'Aitana fent teories conspiranoiques, comparant les visites que feia la pròpia Aitana fa dos anys, o sigui, supertòxiques.
Ah, sí, perquè estan descontents amb el que està passant ara. Diuen que l'Aitana està fent mals números.
Està baixant de números. I dius, però tu no eres la fan?
Bueno, estàvem a una xifra
normal. Bueno, però crec que no són crítiques amb ella, sinó amb Sony o amb la gent que la porta.
Bé,
és un món... És universal, perdó.
És un món, us recomano molt entrar-hi en aquest univers de Twitter, Aitana. El cas és que ja havia vist jo, quan ells van anar a la presentació de Metamorfosis, que algú deia: ojo, que el Plex i l'Aitana no surtin junts en el blog, perquè el Plex anirà a l'Àsia, tal, i ja se sabia que l'Aitana aniria a Japó. Vull dir que la gent, els fans de l'Aitana estaven ja molt desperts amb aquest tema, i no sé per què no vaig...
La mateixa Aitana ens havia donat pistes d'aquesta relació del que sigui, perquè va publicar a Instagram el dia que feia aquella festa amb tot de VIPs presentant Metamorfosis al públic, doncs va compartir en aquell carrusel fotos amb en Plex i els seus amics. Per tant, queda claríssim que l'Aitana i en Plex, com a mínim, ja van coincidir físicament abans del viatge al Japó. I, per cert, això, detall... No, m'ha fet gràcia, això m'ha semblat curiós.
Això és comunitat d'Aitana 100%, també.
M'ha semblat curiós, perquè tant l'Aitana com en Plex s'han posat malalts. Mira, tal com han explicat per xarxes.
Bueno, chicos, creo que oficialmente me he puesto malo. O sea, tengo calor.
Porque me he puesto un poco enferma aquí en Japón.
Que això no vol dir res, eh?
Això per no, tu, home. Però per la comunitat aitana han saltat totes les alarmes.
Bé, comunitat aitana i també gent il·lusionada per l'amor en general, no? Perquè es pensen doncs, que han agafat el mateix virus perquè s'han menjat la boca. A veure, crec que no cal menjar-li la boca a algú per posar-se malalt.
Tot i que si te la menges COVID... ho tens una mica més fàcil.
Home, tens també. Més números, clar, compres números.
Compres més números clar. De la loteria, però també pot passar tan... tenint una xerrada normalíssima.
Mira, a mi que no m'agraden mai els nòvios de l'Aitana, de veritat que fins ara encara no m'han agradat cap. Si està amb el Plex, jo estaria molt il·lusionada perquè a mi el Plex em sembla tan sexy.
Nosaltres no podem frenar això tan fort que es diu xipeig, ara mateix, però sí que podem desitjar que es recuperin aviat.
Ah,
això
mira,
sí.
Això sí. Què m'ho veus?
No.
Potser la Gemma Puig no entra avui.
No, és que estem reordenant els continguts.
Estava reordenant una cosa i mirant si amb la targeta... Les targetes que tinc puc comprar-lo de l'Aitana. Però és que no,
cosa,
no, prou, no ho entenc a la web.
Parlant de targetes i de comprar,
com.
Vam comprar la colònia del Messi i encara no ha arribat després d'un mes i mig i jo començo a estar preocupada per si algú se l'ha quedat.
No, ens una està arribant. Cosa, ja fa molt. A mi sí que em van fer el cobrament.
Més d'un mes de retard,
eh? No ho trobo.
M'han entrat.
Quants diners? No, Roger, quants diners ens vam gastar amb això?
Ho he dit molts cops. La
targeta personal del Roger.
Sí, no, la meva. No són diners de Catalunya, vull dir. No són diners públics, diners meus personals. El perfum està a uns 80 euros i l'enviament eren uns 90.
Deu ser perquè ve peu el noi. Mm. Perquè, clar, triga tant.
Jo tinc 150 euros invertits amb un estoc que no m'està arribant.
Escolta, però busca-ho. Al mail deus tenir algun correu de confirmació.
Ni que sigui a la carpeta d'espam.
És allò que cliques un botó i et pot seguir a l'envio. I potser et posa, és a Japó ara mateix.
Clar, home, vols dir que ha donat la volta per allà?
Home, està trigant, fa un mes que ho hem fet.
Sí, no, massa.
Bé, ara farem una pausa i a la tornada saludarem en Pau Espark, que tenim també un tema que per fi avui tancarem, perquè no havíem arribat a cap conclusió, que són les ordenances que tenen els pobles i ciutats de Catalunya sobre el fet de si es pot tenir... o no, sexe al mig del carrer.
Déu meu.
Que no s'acaba de
com evoluciona aquest programa, eh?
I ens han escrit diferents advocats, eh? I ens han enviat informes. Llavors, ara us ho explicarem.
Això és com tornar a la secció del Pau d'Actualitat que fèiem al programa que teníem abans, l'Ixela.
Ara tornem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. 1, 2, 3. Que no surti d'aquí, la vida dels famosos... a Catalunya Ràdio.
Un minut i mig i tres quarts d'una del migdia. Pau Espark, molt bon dia.
Molt bon dia.
Se'ns ha dit que portes hores analitzant uns documents que ens han arribat.
Ah, sí.
Sort que et tenim, Pau, perquè això és un tema que ens neguiteja de veritat.
I només el podia resoldre tu.
Mm. És que és un tema que posa Pau Espark amb majúscules sí. a la carpeta.
Posem en situació perquè ara la publicitat ens estàvem preguntant com hem arribat a parlar de si es pot tenir sexe o no als carrers de Catalunya.
Que és una conversa que, a més, crec que ja havíem tingut en algun altre moment.
No, perquè és un tema que tu t'ha funcionat en algun moment de la teva vida i de tant en tant el treus.
És que fa molts anys que ens coneixem i les converses cíclicament es van repetint.
Sí, n'hi ha 3 o 4 que ens encanta.
Aquesta probablement fa 3 anys la vam tenir, ja.
És probable.
És com ahir que també mencionaves el tema de donar aigua gratuïta als bars i als restaurants.
És que em sona també que ja n'hem parlat altres vegades.
Recentment hi ha una llei.
Fa 4 anys ens ho va explicar el Pau Espart.
Jo vaig néixer el 87 i crec que ja feia el de donar aigua als restaurants.
Va ser dels últims anys, aquest canvi.
El Pau ho va explicar a Excel, jo me'n recordo.
En tot cas, el debat que ara estem tenint ve d'aquí.
John Lennon va dir, no ho va dir en català, però jo el tradueixo. Ens tapem per fer l'amor i no ens tapem per fer la guerra. S'hauria de mirar si és més cara la multa per pagar-se al carrer o per follar al carrer. Després de mirar-ho al ChatGPT, que podria arribar a valdre exactament el mateix, que són 600 euros, però, evidentment, depèn del nivell de la baralla. És a dir, clar, la baralla pot acabar fins i tot a la presó.
ChatGPT, tu has arribat...
I per sobre, el tonto del sur hi posa informació contrastada.
Ai,
bé... Ens ho passem molt bé en aquest programa.
I el fet és que, en principi, havia quedat resolt, però amb un advocat ha contactat amb el programa i ha enviat un Word de més de 3 pàgines titulat baralles, nuesa i sexe al carrer.
Ell ha treballat extra per nosaltres, perquè sí.
Sí, un advocat titulat, vull dir.
No, i un advocat col·legiat, Marta.
Sí,
De renom en aquest
molt
país.
Molt de renom.
En el que...
doncs espera, fem-ho gros, llavors.
Però vigilem molt, eh?
No, no,
vale, no es pot dir on treballa.
No, home, no.
Quina por.
Ho xapen tot,
quina
eh?
Quina por.
Baixa la persiana de Catalunya Ràdio, eh, si ho dius.
No,
si
diré.
Si treballés a Netflix, jo ho diria, saps, però clar. No. Hi ha coses amb les que s'ha d'anar molt de compte.
Però és aquest nivell de famós.
Sí, és molt conegut.
Molt conegut.
I sapigueu que està a favor de follar al carrer. Que va dir, espera, em va dir espera. A favor per descomptat.
Però, bueno, com a mínim és fan del programa.
També ens va dir que ens havíem quedat curts amb l'explicació, no m'estranya, perquè l'únic que es va fer és demanar al ChatGPT.
No, el ChatGPT em va dir molta informació i quan em va fer mandra llegir-lo li vaig dir resumeix-m'ho, sisplau. I aquí em va fer dos punts molt breus.
Llavors, l'encàrrec en Pau és aquests tres folis bastant tècnics. Com els podem entendre?
Val, doncs, per entendre aquests matisos, primer, el que ens demana aquest advocat és diferenciar si el càstig és penal, perquè s'ha comès un delicte previst al Codi Penal, o administratiu, que implica rebre una sanció per incomplir, per exemple, l'ordenança d'un ajuntament. Això queda clar, no? Una cosa és un delicte i l'altra una sanció.
Una multa o l'altra pots tenir penes
de presó
fins i tot. Déu meu.
Aleshores, el titular és que tant barallar-se com tenir sexe al carrer, en algunes situacions, poden acabar en delicte amb una condemna de presó.
És broma.
Controla't tots.
La cosa encara més greu que jo pensava.
Encara t'haurem de venir a veure, eh? T'haurem de venir a veure.
La pregunta...
Però si hi ha consentiment i hi ha desig...
Qui serà la teva primera trucada des de la garjola?
Saps que jo amb això m'he discutit a crits amb la meva família? De qui... Perquè a mi m'ho fa molt que no em diguin a mi. Perquè clarament sóc la persona indicada. Jo trucaria al Roger.
És que el Roger, un hòstia, cop de cotxe...
Jo no ho valoro positivament, això, eh? Fos un marró
home,
gros,
home, d'aquí el programa, per començar, ets l'únic que no ets pare. Bueno, el Juan Ostrell, eh? Productor d'aquest programa, que avui és el seu aniversari.
Per molts anys, guapíssima.
Tot i que l'Anna Ostrell mai sap si estarà a classe de country, llavors potser no te la pot agafar en aquell moment la trucada.
Pau, avancem. Pot ser delicte o administratiu? I dius que...
En els dos casos. Val. Quan és delicte barallar-se? Aquest potser és el més evident. Doncs per la gravetat de la baralla, per exemple, quan hi ha diverses persones implicades, l'ús d'armes o per les lesions causades. I quan és delicte tenir sexe al carrer?
Ara. Ja, ara aquí.
Doncs si ho veuen, per exemple, menors d'edat, perquè aleshores és un delicte d'exhibició.
Preveu.
No, a veure, no.
Va,
la Marta, que anirà pel carrer.
Mira, ho fas davant de la Nina.
I tu gatejant.
Truco jo a la policia. Et porto jo cap a la presó.
Què prefereixes, que vegi una baralla o que vegi dues persones estimant-se
amb desig
i consentiment?
Jo, Juliana, està clar, però que... Vull dir,
creus
les dues...
que la Nina t'ha de veure gatejant per l'Eixample?
Per començar, quan folles al carrer, mai folles a quatre potes. Es folla de peu de tota la vida del senyor. És l'única postura tolerable.
Però tu entens, no?, que no toca que la Nina vegi aquest espectacle.
Jo entenc que el millor és evitar aquesta... En general, que et vegi qualsevol, si folles al carrer. Però hi ha molts moments on al carrer no hi ha ningú, eh?
Que et vegin menors d'edat,
sí.
Això seria...
Seria un delicte.
Un delicte.
I a part de ser delicte, també es pot sancionar, barallar-se a Barcelona es multa, encara que no hi hagi lesions, si hi ha un comportament violent o crit, soroll o enrenou, i tenir sexe a Barcelona es multa si té relació amb la prostitució o per causar molèsties als veïns, però no està prohibit directament.
O sigui, si jo li estic xupant a
veure,
algú...
Una cosa, mira.
Perdó.
Són tres quarts d'una. Els detalls te'ls guardes pel...
Si estic fent l'amor.
Ara.
A... La cantonada de Passeig de Gràcia, en Diagonal.
Sort que has dit que no vols que vegi ningú.
A les 3 del matí,
sí.
A les 3 del matí no hi ha ningú. I de sobte
com que
passa
no hi ha ningú?
Un cotxe patrulla de policia.
Sí.
Em poden multar?
Si no estàs exercint la prostitució i no estàs causant molèsties a ningú...
No, discreta.
Ah, bueno, si estàs discreta...
Potser no criden l'atenció, et diuen... Per favor, aneu a algun hotel o alguna
cosa. I jo li diria...
Tu tens molta llengua.
He tingut problemes amb
tu
això.
Tu tens problemes amb l'autoritat pel tema aquest.
Que és il·legal. A mi m'ha dit Pau Espart que no ho era. Que no escoltes Catalunya Ràdio, que ho vam explicar fa 15 dies.
No, però escolta'm, és interessant aquesta situació, Pau, perquè segons l'advocat que ens ha assessorat, a les 3 de la matinada, Passeig de Gràcia en Diagonal, sense fotre soroll ni menors...
Si ningú s'ha queixat i passa un policia pel costat, jo puc reivindicar que puc seguir fent lo meu.
Però després voldria seguir, després d'aquesta trobada...
No, perquè, a més, sempre incomoda. És que em demanarien el DNI segur. Els agrada molt...
Clar, identificar-t'ho poden fer.
De fet, tu et pots negar. I t'ho recomanen
bueno,
moltes vegades.
Llavors passa el que et passa.
Llavors t'interrompen i ja s'ha acabat.
Bé, a dir que...
Coitus interruptus.
Les sancions depenen de les ordenances de cada municipi... I que estem explicant la situació de Barcelona. Vull dir que potser Cardedeu te'n trobes una altra.
I m'ho has mirat o no, Pau?
No, perquè l'advocat es va centrar en Barcelona.
I cada poble té una mica les seves ordenances, sí. Per exemple, a Barcelona no és permès anar amb... sense samarreta, però sí que està permès fer l'amor, per tant, per dir-ho així.
Sí, és molt anar despullat als espais públics.
Doncs no treguis la samarreta.
Clar, ho has de fer amb samarreta.
No te la
treguis. Clar, és veritat.
És molt important.
Bueno, però a veure, nois.
Jo què sé.
Vosaltres us trauríeu la part de dalt si estàs fullant al carrer?
Nosaltres
no
m'ha passat. No baixes
la calça. No m'ha passat.
No dominem, però tu...
Si vas amb faldilla, t'apartes la calça, va, ja està, ni te la baixes.
Ja
I a més, que... bueno.
Posem la Rosalía.
List. Per...
que jo sé que nascut per ser milionària.
Gràcies, Pau. A mi m'has fet feliç i jo t'ho agraeixo de tot cor.
Espera't que ens arriben informacions del tema Aitana, d'oients que estan al cas per saber si formem part de la comunitat.
Ai, sí, què diu?
Bon dia des de Madrid. Per tenir el codi de preventa de l'Aitana, només cal estar apuntat a la seva newsletter.
Però que té newsletter?
Avui ens han enviat el codi a tots per mail. Una abraçada.
Però és gratis, això, o s'ha de pagar?
No, però has d'estar a la newsletter de l'Aitana.
Però per què vols estar? És impossible seguir els passos de l'Aitana.
Està fent molt contingut i no és fàcil.
Ella sempre corre més que nosaltres.
Ho anem explicant.
Clar, però ara potser no el rebràs, ja, el codi, perquè...
No, ja ha desistit. Una ha de saber quines guerres ha de lluitar i quines no.
Si no podem ni anar al concert de l'Estadi Olímpic.
A veure, de l'Aitana, la Rosalía, Pau, perquè sembla que tenim novetats dels seus negocis, i de fet, sabem quan va guanyar Motomami SL amb l'última gira que va fer la cantant.
Sí, a l'espera de conèixer com avança R4, que continuem sense pistes, podem intuir com li va anar la gira de Motomami, l'empresa que porta el mateix nom, perquè Motomami SL ha presentat els números del 2023, que és l'any que la Rosalía va acabar la segona part de la gira de Motomami World Tour, i al compte de l'empresa hi van entrar uns quants milions d'euros.
Els milions entrant a poc a poc.
Sí, bé,
uns quants, eh? El 2023, Motomami SL va ingressar 12 milions i mig d'euros.
Déu-n'hi-do. Això en només... amb el...
En un any.
En un any.
Del gener al desembre del 23.
Sí, són molts diners. Dit així, es fa difícil de saber què suposa per al negoci de la Rosalía, però és un salt important perquè l'any anterior, el 2022, havia ingressat 3,6 milions d'euros. Per tant, s'ha multiplicat gairebé per 4 els diners que han entrat a l'empresa.
Això ens encaixa perquè el 23 va fer moltes més coses que el 22? Jo és que ja...
Home, va fer la gira.
Sí, tota la gira. És la gran gira de
Motomami,
no?
La gran gira de Motomami, i amb tot el que això implica, que vol dir que va començar a fer, va fer la campanya de Dior, totes aquestes... Tot i que això potser era 2024.
Després, jo diria que això va venir més l'any passat, i si us pregunteu quin és el catxet de la Rosalía, quan costa un concert seu, tenim una pista, perquè el 2019, l'aleshores alcalde de Valladolid, ara ministre de Transports, Òscar Puente, va revelar els diners que els havia demanat l'encantant per actuar a la seva ciutat.
Rosalía, me imagino que tendrá un precio por su show diferente en función del lugar al que acude. Yo no desvelo su caché, lo que desvelo es lo que le ha pedido su representante a Valladolid por tocar en la Plaza Mayor en las fiestas patronales. Y ya le aseguro que no tengo ninguna razón para mentir.
El llavors alcalde va dir que el mànager de la Rosalía els havia dit que un concert seu valia mig milió d'euros. Però ella va negar que fos així, va fer un tuit, va assegurar que era fals, que és cert que un xou seu no és senzill perquè hi treballen moltes persones, però que el catxet que s'havia especulat estava molt lluny de ser veritat. Estem parlant del 2019.
És que fa molts anys d'això,
sí.
És
que era una altra Rosalía.
Ara la Rosalía no sap ni quin és el seu compte de Twitter.
Jo diria que...
No tenia la contrasenya.
No, l'ha perdut com el Roger.
Segur, en principi, que ara un concert seu està molt per sobre d'aquest pressupost de mig milió d'euros.
És que ni contesten els ajuntaments, jo crec, ara.
Bueno, és que un ajuntament... És a dir, ni envia el mail, jo crec, ja, si pensen dos segons.
Bueno, 2019 era una altra època.
Era una altra època, jo parlo d'ara. Ara...
A banda del catxet, només l'estructura que et deu demanar la Rosalía en aquests moments, d'escenari, de dimensions, i d'equip tècnic, és que ja se't deu disparar això.
Però si per Festa Major de Cardedeu no podem ni dur la musca, m'entens?
No. Què vols dir?
Bueno, que és cara.
I no només de pasta, també de tot. Tot està molt difícil.
Mm-hmm. En tot cas, tornem als números de Motomami SL. Havíem dit que l'empresa havia ingressat més de 12 milions d'euros, però això no vol dir que la Rosalía hagi guanyat tots aquests diners, perquè també va tenir despeses, entre les quals, de personal, el 2023 l'empresa va dedicar 1.300.000 euros a pagar sous, i sabem quants eren de treballadors. Vuit treballadors. Per tant, si fem una divisió a parts iguals...
Que no crec que tothom cobri el mateix,
Evident que no, però surt que es va gastar 160.000 euros anuals per a cada treballador. Està bé.
Estan ben pagats,
molt bon sou. Mm-hmm. I, a més, jo crec que no tothom va rebre aquesta quantitat.
Algú deu cobrar molt bé.
A veure, les tres mamis deuen cobrar millor que les assistents personals que deuen
Pili
tenir, per exemple.
I la Pila.
I la CEO. Clar, la que s'emporta gran part del pastís.
La CEO és la Pilar Tovella, la mare de la Rosalia. I un cop sumats tots els ingressos i arrestades les despeses, l'empresa es va quedar amb 1.400.000 euros de beneficis, que és el que va guanyar. És a dir, a part d'ingressar 12 milions, es queda amb 1.400.000 euros de beneficis.
Hi ha hagut molta despesa aquí.
Sí. Despesa personal i altres... Sí, sí, altres inversions, ara ho explicarem. I us he dit que no seria exagerat aquestes xifres si ho comparem amb altres artistes internacionals que també tenen vincles catalans. Perquè Shakira ha tingut investigacions d'Hisenda i gràcies a això hem sabut que amb la gira del Dorado va ingressar 37 milions d'euros.
Però és que la Shakira fa 10 anys que és l'artista femenina llatina més cercada al Google. Any rere any. Vull dir-te que, clar...
Clar, però si ho comparem amb els més de 12 milions que va ingressar Motomami SL...
Però és que ella està començant.
Ja.
És que la Shakira l'any 98 va fer Donde están los ladrones. I l'any 98 la Rosalía és que no havia ni començat a fumar.
I potser també no tots els diners que ha guanyat la Rosalía amb la gira de Motomami han anat a Motomami SL, perquè té dues altres empreses, Tres Mamis SL, Racinetes Productions SL, per tant, té a repartir. I atenció, perquè abans dèiem on han anat aquests 12 milions. Doncs s'han guardat 4 milions i mig d'euros per a la seva caixa.
Aviam, explica això.
Quina caixa? Què d'allò de les inversions immobiliàries?
Clar, és a dir, si mirem els números de Motomami SL, veiem que ells tenen disponibles, en efectiu, per dir-ho així,
sí, en cash,
4 milions i mig d'euros el 2023. I ens preguntem per què poden servir aquests 4 milions i pico, per què se'ls guarden. Doncs, havíem explicat que la seu de Motomami va canviar d'adreça, va passar a Sant Esteve Sesrovires a l'Hospitalet de Llobregat, i que, com va avançar el que no sortí d'aquí en exclusiva, la Rosalía vol tenir un estudi de gravació a l'Hospitalet. I gràcies a Google Maps podem tenir una mica actualitzades les imatges de com van aquestes
a
obres.
A mi, quina bona notícia, perquè realment...
No revelarem l'adreça exacta, però a les imatges que són del juliol de l'any passat es veu que estan traient molta runa. Per tant, són obres importants.
S'està remenant, van bé les obres.
Però llavors és la primera fase encara de les obres, no?
Però s'està fotent ben llarg, perquè
és
fa un
estiu,
any i mig que parlem sobre
passat. Això. Estaria bé enviar en Marc Andreu o algú allà a veure com està
ara. I vaig demà al matí. Ojo.
Ja ho parlarem, sí. Ja ho veurem.
En tot cas, és una mica complicat aclarir exactament quin és el patrimoni de la Rosalía. Perquè he buscat si ella parla gaire de diners i el 2021, abans que sortís Motomami, a Alfacoque Radio Show va explicar el pes que tenen per ella per la seva carrera d'artista.
No creo que sea tan importante. Yo seguiría, siempre he pensado, seguiría haciendo música, aunque no ganara ni un euro con mi música, la seguiría haciendo. Para mí el dinero es como medio para hacer lo que quiera hacer, y como que me gustan hacer proyectos grandes, me encanta pensar en proyectos grandes.
En principi això, té garantit que els projectes puguin ser grans amb els diners que va guanyant, encara més i tot, i només pel que fa a la part personal, quina importància dona als diners?
Es que en lo personal no soy tan complicada, yo soy bien sencilla, yo con un pan con tomate, mi tortilla de patatas, mi familia, yo soy feliz, yo no necesito tanto.
Doncs això, amb poc, amb un pa amb tomata, ella ja en té prou.
He de dir que la Rosalía, per exemple, l'hem vist moltes vegades viatjant.
No, hem de marxar, no?
Amb aerolínies internacionals,
sí,
saps?
Seguim parlant demà, això em calma.
A mi és que m'encanta aquest tema.
Adéu, així, Roger.
Sí, hem de marxar.
Ah, va, doncs adéu, molt bé.
Demà.